Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Quadraron les 10, doncs pues mira tu. I
tempo.
I ni lo tempore, aquí es feien uns butlletins estupendos, que ja no fem.
Antes.
Ves, mira, antes, exacte. Bé, sobre el tema que parlàvem, són les 10. Joan.
Jo vull dir dues coses. La primera és que les meves opinions sobre l'11M...
És ETA.
No. Reconec d'entrada que jo tinc una implicació personal, perquè en aquell moment era càrrec electe i, per tant, jo era diputat en aquell moment.
Esclar.
I, per tant, doncs, tothom ho va viure d'una forma molt intensa, però jo ho vivia, per dir-ho d'alguna forma, des de dintre d'un partit polític, perquè en aquells moments era diputat del PP. I jo tinc dues opinions. Sobre la gestió en si de la crisi, el que ara heu dit d'Urtaci, que per cert és un senyor que és amic meu i que jo li tinc molta...
Ah, sí?
Sí, som amics i jo li tinc molta consideració. Ell, tot aquest temps que ell ha estat entre la tele i la tele, ho explico perquè suposo que ell no s'enfadarà, ell ha estat treballant en una empresa de comunicació que té la seva filla i ell l'ha estat ajudant. I té unes històries molt divertides. Ell, per exemple, va ser, us en recordarà, d'un senyor que es deia el Pocero.
Sí, portava la comunicació.
L'Urdaci va ser exacte, sí. Va ser el director de comunicació del Pocero, sí, i se'n van amb ell a Guinea Equatorial, perquè el Pocero allà es va arruïnar intentant fer uns blocs de pisos, etc.
No bueno,
deixant això a banda.
Jo tinc
dues consideracions. Ja que heu parlat del debat, l'altre dia el Javier Rupérez va donar una entrevista, que en aquells moments el senyor Rupérez era el que aquest el va sequestrar ETA, per cert. Aquest era l'ambaixador d'Espanya.
Bueno, el de famós dia de l'entrevista al George Bush.
Sí.
Que surt amb llavors, el Milà,
correcte.
Aquest home fa una reflexió amb la que jo estic bastant d'acord, dient que si un compara l'11 de setembre dels Estats Units i l'11M a Espanya, l'11 de setembre als Estats Units, amb totes les polèmiques derivades de l'11 de setembre, la societat americana es va fer costat uns als altres i van enfocar la seva ira cap als responsables efectius de l'atemptat, que era Al-Qaeda, i en canvi a l'11M aquí doncs els espanyols hem acabat quasi muntant a l'imaginari popular la idea de que aquests atemptats els va muntar l'Aznar. I això, doncs, això és absolutament fals. I,
pues que ja no va sortir Hillary Clinton a dir que havia estat...
I la ira... Deixa'm acabar, sisplau, vaig molt ràpid, us ho prometo. I la ira es va dirigir cap a Aznar, i jo crec que això, doncs, diu molt poc de nosaltres com a societat. Els atemptats de l'11M no són culpa de l'Aznar. La idea de que, com que Espanya participava de la guerra d'Iraq d'alguna manera al costat de Portugal, el Regne Unit, els Estats Units, un grapat de països latinoamericans, això ens convertia en un país que ens havíem tornat dolents i que el que
va passar
ens ho
mereixíem.
Per mi és una idea abracadabrante. A partir d'aquí, la gestió del PP com a comunicació des del govern efectivament va ser dolenta per l'INTA. Jo, sincerament, i ahir escoltava una entrevista que li van fer al jutge Bermúdez, no crec que al començament hi hagués un intent de manipulació. Ara diré el que penso. Bermúdez recorda que ETA havia intentat dues vegades perpetrar un tipus d'atemptat d'aquesta mena.
A Madrid.
I que, per tant, la sospita inicial que va tenir tothom de que això era ETA era lògica. I jo tinc la impressió personal de que en allà hi ha un factor importantíssim sobre Mariano Rajoy, i que s'ha carregat molt els lleoners sobre Aznar, però Rajoy en aquell moment va fer de Rajoy. Mm. Rajoy és una persona que deu tenir moltes virtuts.
No, que en aquella època Rajoy era el candidat.
Sí, ell era el candidat. Jo, Rajoy, només he parlat una vegada a la vida o dues, per tant, no tinc una opinió personal d'ell, però Rajoy, era de la seva trajectòria, cada vegada que ha tingut un problema...
Com si no existís.
Ha tendit a amagar-se, no? Amb Esperanza Aguirre internament, aquí a Catalunya en el 14, aquí a Catalunya en el 17, i per tant, en aquell moment jo crec que Rajoy el que fa és dir-li a Aznar, escolta, ja em trauràs tu el martí del mig, que jo em quedo la tramoia. I crec que això té molt a veure amb la lentitud que té el govern d'anar explicant què és el que està passant, perquè sí que és cert que aquella tarda a Cebes, que sí que he tingut jo més relació de la que he tingut amb Rajoy, a Cebes jo l'he explicat moltes vegades, jo l'he sentit en primera persona. Esa misma noche Yo estaba diciendo que habían indicios sobre el tema islamista en las comparecencias que hacía cada 10 minutos. Y ell explica i reexplica que tota la informació que ell anava donant era la informació que li anava donant la policia. I sincerament jo crec que el PP va ser torpon, va ser lent, bueno, i que el PSOE també va jugar les seves cartes i la manipulació li va sortir bé.
Isabel.
Està bé que el del PSOE sigui manipulació i el del PP sigui torpon i lent, eh? Vull dir, no sé si vam, aquell dia efectivament ho van gestionar malament.
Com
que ja sabem tot el que va passar aquell dia, no? Perquè tots els protagonistes van parlant, el que em sembla més immoral és que avui dia, o sigui, ahir mateix, 20 anys després, encara haguem de llegir un comunicat de la FAES o d'una editorial de la FAES dient que és que no va arribar mai un document oficial que digués que no havia sigut ETA i havien sigut els jihadistes. Jo no sé si a la Moncloa esperaven un comunicat de allò de por la presente des de les muntanyes de Pakistan al túnel 24B, el califato d'Al-Qaeda diu que hem sigut nosaltres. Jo crec que 20 anys després és una estupidesa mantenir-se en aquesta situació. Vull dir, parlaves abans de que s'havia apuntat a que Aznar era el culpable dels atemptats. És evident que Aznar no és el culpable dels atemptats, però d'aquella foto de les Azores, tots els que estaven en aquella foto, d'una manera o una altra, van demanar disculpes per algunes coses que van dir en aquell moment. Aznar no ho ha fet mai. Tampoc no demanem no cal que demani disculpes. El que ja és, i crec que he dit immoral i ho torno a dir, és que 20 anys després encara estiguem dient que és que no hi havia certesa de que no havia sigut ETA i havia sigut Al-Qaeda. Em sembla que la gestió del moment pot ser la que és, de dues bandes. És una situació de crisi insòlita, inèdita, i tant de bo que mai no ens haguem de tornar a trobar. Però que 20 anys després siguis incapaç de fer una relectura de la situació i assumir que potser no vas actuar de manera correcta.
Jo crec que això té un motiu, no vull interrompre, no és la meva intenció, però si m'ho permets només per posar una conya d'un segon, jo crec que la forma que té després el seu currículum i la forma d'abandonar el poder, tant els que estan en aquella foto, Durão Barroso, Tony Blair i George Bush, un perquè té dos mandats, Durão Barroso després va ser president de la comissió, Tony Blair ha anat per la vida en olor de multitudes, jo crec que té molt a veure a l'Aznar d'aquests 20 anys posterior de com deixa ell el poder. Si vols, és una explicació gairebé de
vale,
caràcter
psicològic. Llavors, o sigui, sí, no, doncs encara pitjor, perquè si resulta que estem mantenint encara aquestes finestres obertes a que si no sabem qui era, de qui és l'autor, o encara hi ha dubtes sobre què va passar aquells dies, que efectivament el jutge Bermúdez ho ha repetit tots aquests dies, de cap cas, en cap judici sabem al 100% què és el que va passar, i ens hem de moure en forquilles del 90%, 95%, i aquest n'és un cas més. Si hores d'ara, 20 anys després, hem de fer la relectura de que Aznar es comporta com es va comportar, perquè resulta que va sortir del poder per la porta del darrere i amb aquesta taca, i no va ser president, no va tenir un càrrec a la Unió Europea, o no va poder celebrar d'una manera una victòria del PP, doncs encara és més mesquí.
Crec que hi ha un factor psicològic, Isabel, que és que quan algú té una versió o menteix, al final s'acaba creient la seva pròpia mentida o la seva pròpia versió dels fets. I és molt difícil, després 20 anys, refer aquest posicionament teu. Que haurien de demanar disculpes o mirar-ho amb una altra lupa, sí, però a vegades és, t'emportes la mentida o la teva versió fins a la tomba i no canvies d'opinió. No crec que ningú pensi que Aznar va ser qui va idear els atemptats, Joan. Això de que a l'imaginari col·lectiu no és cert.
Manteneu perfectament el que vull dir.
A veure, jo crec que hi ha d'una banda el problema periodístic, que és evident, i de l'altra el polític. El problema periodístic és que, més enllà del partidisme d'ajudar Aznar en aquell moment i de la influència que tingués Aznar en aquell moment, no oblidem que hi havia una bona part del periodisme espanyol que venia de molts anys de fer un periodisme d'estat amb el cas d'ETA, i que venia de, en lloc de perseguir la veritat i de perseguir la informació i obtenir-la i explicar-la amb el que passava al País Basc, hi havia una connivència sistemàtica amb la política bruta de l'Estat, amb una certa política bruta de l'Estat al País Basc. I això s'apuntala i arriba al clímax a l'11M. I llavors també ve d'aquesta tradició. I el que és injustificable avui en dia, com deia la Isabel, no només és que Aznar no hagi rectificat ni hagi demanat perdó, sinó que no ho hagi fet el País, per exemple. O sigui, que el diari El País no digui formalment que es va equivocar i que demani disculpes i encara avui intenti fer creure a la ciutadania que no va passar res, jo crec que ve d'aquesta confusió de vegades entre el periodisme d'estat i el periodisme al servei de la informació. I per cert, això ho va exemplificar molt bé el tall que vas posar fa uns dies em sembla que era el documental de l'Évole en què l'Iñaki Gabilondo explicava que no havia volgut fer entrar en antena l'Arnaldo Tegui l'11M perquè deia que li exigia que abans d'entrar en antena condemnés l'atemptat, fins i tot si havia estat ETA. Aquesta percepció, aquesta concepció tan moralista i tan estatista de la informació és una de les raons per les quals l'11M va anar com va anar. I després hi ha, perdó, l'altra cara del problema polític, que, responent al que deia el Joan, ningú creu que que la responsabilitat que l'autoria dels atemptats fos d'Aznar. Ni tan sols la responsabilitat moral. La responsabilitat moral d'un atemptat és de qui atempta. Però, per entendre l'arrel de la mentida i per entendre el comportament del PP i per entendre per què tot va anar com va anar, no hem d'oblidar, i a mi em sobta que aquests dies, tants dies que fa que en parlem, se n'hagi parlat tan poc, no hem d'oblidar com va anar la guerra de l'Iraq. I no hem d'oblidar que el senyor Bush tenia interessos per la indústria armamentística per la invasió de l'Iraq, que tenia interessos petrolers, que tenia interessos per marcar perfil, que va mentir sobre les armes de destrucció massiva, que el senyor Aznar va mentir sobre les armes de destrucció massiva, que el senyor Blair sabia, perquè l'havia advertit el fiscal general del seu país, que era il·legal la invasió de l'Iraq, que el senyor Blair havia rebut pressions de les grans petroleres britàniques perquè donés suport a la invasió de l'Iraq, i que van urdir una xarxa de mentides per muntar una massacre a l'Iraq a canvi de beneficis econòmics i a canvi d'influència política i del seu propi benefici personal.
Toni,
i això no és responsabilitzar, és explicar com van anar les coses.
Però fixa't, jo trencaré una llança fora d'això que deia el Joan, perquè fixa't que ell comentava que deia poc de la política espanyola la reacció que va haver-hi, i és cert, tot i que d'uns i altres, però el Joan deia això, no? El PP va ser com has dit que va ser, has dit un verb, bueno, que no se'n va saber sortir, va ser torpon, això, torpon. Sí, no va estar hàbil amb tot allò, i que el PSOE no va tenir escrúpol. Jo crec que aquí es van ajuntar dues coses votades per la gent. Jo sempre recordo molt que quan volem dir que els polítics no ho fan bé, hem d'assumir que tenen al darrere milions o centenars de milers de persones que els voten. Per tant, alguna cosa també retraten els polítics de les nostres societats. I és veritat que hi ha hagut comportaments d'una manera en uns països quan hi ha hagut un atemptat d'aquestes dimensions, i el que va passar l'11M del 2004 a Espanya. Això descriu un mapa polític i descriu també una societat espanyola. És a dir, que aquella imatge de Goya amb els dos rebentar el cap amb un os, això també existeix, ja que a Catalunya no cal que ens ho expliquin, que també anem amb les nostres. Però aquell govern no va actuar d'una manera honesta. És veritat, als primers moments potser tothom o molta gent pensava que era ETA, però això va poder durar uns minuts, va poder durar unes hores, fins i tot. El PP s'hi va enquistar amb això, i va, quan ja sabia, i sabia tothom que no eren. Per tant, no van ser només maldestres, van ser alguna cosa més. És veritat també que el PSOE no va tenir escrúpol, un PSOE que, més compartit en moltes ocasions, molts el veiem com una maquinària de poder, amb molta gent, amb molts perfils, i repeteixo, amb unes figures com llavors, el Celci Rubalcaba, que sabien d'on tirar, sabien de quins fils tirar també per enardir la gent. Recordem que en aquell moment l'instrument eren els SMS i el Pásalo. I recordem també, en la línia del que deia el Joan, que és veritat que davant de les seus del PP es cridava assassinos, assassinos. Això és cert? És a dir, sí que es va arribar a, diguéssim, a responsabilitzar el PP del que va passar. Però és que els dos feien un càlcul que ahir explicava molt bé l'Urdaci, però que també explicava l'altre dia Lorenzo Milà. Diuen, des del PSOE, des del PP es deia, si és ETA, arrasamos.
Sí, això deia l'Arriola.
Des del PSOE es deia, si és Al-Qaeda, pierden. Clar, això és un càlcul partidista, en un moment hiperdramàtic, sense antecedents. I només dir una cosa, el Bush està retirat al seu ranxo, li ha passat per sobre el Tea Party que hi va alimentar i després Donald Trump, i li han destrossat el partit i està callat la major part del temps. Tony Blair va sortir a demanar perdó entre llàgrimes, el van defenestrar al seu partit i que no ha tornat al govern en més d'una dècada, i aquí José María Aznar, és cert que dels tres ha sigut el que se sent, es manté com un autista, ja que... amb un relat que el va traumatitzar claríssimament, i ho podem entendre tots.
Ja que abans hem parlat de la Reina d'Anglaterra i de The Crown, és en un dels últims capítols d'aquesta temporada la conversa que tenen la reina Isabel i Tony Blair sobre la guerra d'Iraq, a les audiències que fan la reina, ara el rei i el primer ministre, és molt xulo, i si va ser més o menys així, déu-n'hi-do la tensió entre els dos. Jo vull dir una cosa molt ràpida.
Acabem, sisplau, Joan.
Sí,
gràcies,
sí, molt ràpidament. Jo vull recordar que el mes de maig del 2003, que van ser les eleccions municipals prèvies a aquelles generals del 2004, el Partit Popular no va poder fer campanya, perquè tot el país es va omplir de manifestacions on s'acusava el PP de bel·licista, es parlava de la guerra d'Iraq, i senzillament el PP no va poder fer campanya. I jo, perdoneu que em citin a mi mateix, ho sento molt i us demano disculpes per fer-ho, ho recordo perfectament, perquè jo era el cap de llista del meu partit a l'Ajuntament de Mataró, i no podíem fer mítings ni anar pel carrer, perquè a l'ambient de tensió era tremendo. Què vull dir amb això? Durant molts de mesos es va alimentar la idea de que el fet de que Espanya participés al costat dels Estats Units i el Regne Unit i altres països, però essencialment els Estats Units i el Regne Unit, de tota l'operació d'Iraq, ens convertia a nosaltres en un país dolent i en un país que podíem ser víctimes d'un atemptat terrorista. I per tant es va crear un relat polític que, malauradament, gran part de la societat va comprar, de que el que havia passat en els trens era culpa del govern, perquè Espanya s'havia aliat amb els malos malíssimos que eren els inglesos i els americans. Això és exactament el que jo pretenc explicar. Després, la gestió de com va ser la comunicació del dia de l'atemptat és manifestament millorable. Jo, si un va voler estirar el xiclet dues hores a favor de que era ETA, l'altre va tenir dues hores de pressa per descartar el tema d'ETA i dir que eren els islamistes, però en tot cas era tot un relat que es venia construint i que portava molt de temps. No li havia sortit bé al Partit Socialista en aquelles eleccions de l'any 2003, perquè el PP, contra pronòstic, va pujar en aquelles eleccions i va guanyar, i en canvi, doncs, malauradament per l'atemptat i tots els morts del 2004, la societat va comprar un relat que des del meu punt de vista és nefast, i que a dia d'avui, i amb això acabo, continua. Resulta que nosaltres, per exemple, com a país, Espanya, a dia d'avui no estem volent participar a les operacions que fa els Estats Units i també el Regne Unit i la OTAN amb el tema dels UTIs al Mar Roig, però en canvi pretenem que tots els vaixells arribin al port de Barcelona amb les mercaderies perfectament posades a lloc.
Vale. Però Joan, Espanya no va participar de casualitat a la guerra de l'Iraq. Espanya va participar a la guerra de l'Iraq perquè el president Aznar va esperonar aquesta possibilitat, i va esperonar-la, quan tu dius que s'havia creat un relat paral·lel basat en mentides perquè després es pogués responsabilitzar el PP de les conseqüències d'haver entrat a la guerra. Ostres, relat paral·lel ple de mentides, el que es van empescar a Aznar, Puig i Blair per fer la guerra.
Pregunta, si en Jordi em permet tot.
Permeto, però veu la pregunta i veu la resposta.
I entre que el president del govern del teu país entri a la Càmera de Representants dels Estats Units, ovacionat, dels Estats Units, primera potència mundial, o que tinguis un president del govern que té que anar pels passadissos quan surt el Biden del lavabo, a veure si s'hi fa una foto. Quina mena de país preferim i quina mena de govern preferim?
Ja ho han arreglat. Quan dius el meu país, sincerament, no és el meu país.
No,
és el meu
ho he fet expressament, és el teu país també, encara que no vulguis.
Però el tema és, ja ho han arreglat amb el Pedro Sánchez, ja van fer una trobada, ja ho han recomposat. Sí. És veritat que la posició d'Espanya, diguéssim, en el mapa internacional va decaure, però és cert també que Aznar va tenir com una megalomania de que ell es pensava que tornaria a tenir un paper, que finalment, doncs, és veritat, allò va abordar aquella
fugir d'Afganistan, vam fugir d'Afganistan amb el Zapatero mentre soldats holandesos cridaven co-co-co-co-co!
El que vulguis, Joan, però...
Literalment, no és broma.
Però el tema és, ell va voler assumir un paper que no sabem si el feia per al seu país, que tu descrius Espanya, o si el feia per ell, i aquella megalomania li va passar a factura.
Són les 10 i 18 minuts. Acabes de una notícia que és que hi ha molta gent jove esperant aquesta notícia. Però, bueno, gent jove i no tan jove. Però, aquelles coses de... El govern d'Espanya ha decidit ajornar uns dies l'entrada en vigor de l'índex de preus del lloguer. Recordeu que havia de començar a aplicar-se demà. Però des del Ministeri d'Habitatge diuen que volen donar marge per respondre a les consultes ciutadanes. Com si no hagin tingut temps de poder-ho fer durant tot aquest temps, per l'amor de Déu!
Durant un any que fa que es va aprovar.
Home, per l'amor de Déu, tu! És que és per... És que de debò. És per cremar-ho tot, tu.
És que el PSOE vol que surti malament aquesta regulació.
Home, no ho sé, sí,
el,
però...
El PSOE vol... vol demo, el PSOE té una gran diu, influència...
Per això calculen que es començarà a aplicar divendres... Avui que som? Dimarts? Divendres? O sigui, ja, o sigui, en tres dies ho arreglaran tot.
De fet, només l'aplica Catalunya.
O ja la setmana que ve. De fet, resoldre dubtes als oients és el que volem fer d'aquí uns moments aquí al món a RAC1 sobre aquesta llei que havia d'entrar en vigor demà mateix i que haurà d'esperar uns dies perquè hemos de contestar la resposta, les dudes que tenen els oients. Pues que truquin aquí, que escolten RAC1, ho arreglaran ràpid d'aquí uns moments.
És el moment de fer la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. A Catalunya construïm el futur dels nostres infants en una escola inclusiva, de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Podeu presentar la vostra sol·licitud del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Fem l'escola que volem. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta, vaig a Bauhaus, vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu, m'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Jastel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, oi que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Jastel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Una cosa única, els dies únics d'Àfia. Vine a descobrir la nostra nova gamma i gaudeix de condicions especials només del 12 al 20 de març. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web Nutrisport.es.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi, professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motorservices, motor de confiança.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
A
el per què de tot plegat.
10 minuts per arribar a 2:15. Què passa, Sergi? Em vull dir que no entra en vigor aquesta llei, o què?
Això diuen, no? Haurem d'esperar uns dies.
Molt, trobo que està molt ben organitzat, això, que hem d'esperar uns dies.
Són de la gent que
no han tingut temps per respondre als dubtes.
És el govern que mirava per
un joves.
Any, eh? Un any, eh?
El govern que treballava pels problemes reals de la gent, recordeu. Per tant, no sé per què critiqueu aquí, aquestes coses.
Hem tingut moltes consultes, Sergi?
Bastantes, i les hem anat...
Unes quantes,
sí.
Sobretot per...
Un dels principals dubtes és com saber si el propietari del pis on està vivint la persona en qüestió és gran tenidor o no. Perquè si se li pregunta, si està obligat a dir-t'ho a tu o no, si ets llogater, i també després dubtes de... què és gran tenidor, què no és gran tenidor, etcètera.
Mira, anem a resoldre-ho. La primera notícia, però, és que el govern espanyol, una llei que havia entrat en vigor demà, ha dit o divendres o la setmana que ve. O sigui, una mica allò del bo vostè mañana. Tenim en línia Jaume Forn. Ell és subdirector de promoció d'habitatge protegit i sòl residencial associat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Senyor Jaume Forn, bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per ser avui aquí al Món a RAC1. Què en pensa d'aquesta notícia de que el govern d'Espanya decideixi avui per demà ajornar uns dies l'entrada en vigor d'aquest nou índex perquè ha de respondre als dubtes de la societat?
Bé, em penso, les situacions aquestes de provisionalitat, que per desgràcia és que no és una setmana, fa mesos que dura, no? Perquè recordo que la llei que permetia això és del maig passat, gairebé farà un any, i després la Generalitat va acordar, no, les àrees tenses el mes d'agost, i fins aleshores calia que l'Estat posés en marxa l'índex, que és el que aquests dies ha estat posat en marxa, i finalment l'aprovació de les zones de mercat tens, que la Generalitat havia aprovat el mes d'agost. I això és el que sembla que s'ha dilatat encara una setmana més. Les situacions de provisionalitat aquestes són complexes perquè... provoquen situacions de la gent no saber què fer, no? Ara què faig? Llogo el pis, no el llogo? Li diquen al propietari que s'esperi una setmana o no? Clar, genera tota una sèrie de situacions que en aquest moment no serien potser les més adequades, no? Però bé, és el que tenim, no? Val.
Abans de tot, perquè ho sàpiguen els oients, on podem trobar si un habitatge està afectat pel nou índex i quin serà el seu rang de preu?
Perdoni, crec que la veu se'm perd una mica, no sé què deu passar.
Jo el sento perfectament, però la pregunta és on podem trobar si un habitatge està afectat pel nou índex i quin serà el rang de preu?
Si un habitatge està afectat pel nou índex, no. De fet tots els habitatges, d'alguna forma, estaran subjectes a la regulació quan estigui en vigor plenament la norma. Perquè els habitatges que fins ara estan llogats i estaran subjectes, perquè el lloguer que hauran d'aplicar serà el mateix que s'havia aplicat en l'anterior lloguer, només amb l'actualització que correspongui, i pels que fins a llavors no havien estat llogats i per tant s'incorporen de nou en el mercat de lloguer, aquests estaran subjectes a l'índex. Per tant, d'alguna forma, qualsevol nou contracte que es faci a partir de que entri en vigor la regulació estarà subjecta a les previsions de la norma d'una forma o d'una altra.
Val, però per saber el rang de preu, on haurà d'anar?
Per saber el rang de preus s'haurà d'anar, si no hi ha canvis, perquè encara no s'ha aprovat formalment, no?, i definitivament l'índex per part de l'Estat, però per les notícies que hem anat tenint, s'ha d'anar a un índex que és l'índex estatal.
I això ha d'anar a la web del Ministeri de Vivenda, interpreto.
Això s'ha d'anar, miri, li explico fàcil, s'ha d'anar a la web del Ministeri de Vivienda, si posa vostè al Google mateix Ministeri de Vivienda, índice de referència li sortirà,
sí.
I llavors el primer que trobarà és una pantalla que pot entrar-hi o amb la referència cadastral o amb l'adreça del pis que vulgui conèixer l'índex, ho posaran allà i en allà inclús el sistema ja el porta directament al cadastre, li posarà la superfície cadastral, que és la que compta, i li acabarà preguntant per les característiques específiques que té aquell habitatge, si té sensor, si no en té, si té tota una sèrie d'aspectes concrets que estan allà posats, i li acabarà donant un rang de precios que ells diuen, no?, entre el més baix i el més alt, que és la franja de preus en les que, des del punt de vista del Ministeri i de l'índex que han elaborat, el lloguer que vostè vagi a fer hauria d'estar dintre d'aquest rang.
Jo ja m'he posat Jo ja m'he posat, val? Aviam, val. Aquí la gran pregunta és: a qui afecta aquesta nova regulació de lloguers? I la resposta hauria de ser als grans tenidors. I, per tant, ja li repregunto sobre els grans tenidors. Què és un gran tenidor?
Sí, un gran tenidor és un propietari d'habitatges que, per l'aprovació que va fer la Generalitat el mes d'agost, tingui 5 habitatges o més en el conjunt dels 140 municipis que estan declarats com a zones de mercat tens, perquè a Catalunya no tots els municipis de Catalunya són mercat tens, hi ha pobles i municipis que no ho són, però s'ha fet una delimitació de 140 que sí que són mercat tens, com la llei estableix, on es compleixen els requisits de lloguers pues, cars i a més que sobrecarreguen les famílies, són 140, i dins aquest àmbit els que tinguin més de 5 habitatges són grans tenidors.
Mm-hmm. Val. Com sé si el meu lloguer és propietat d'un gran tenidor o no?
Doncs aquí hi ha un problema, no? Perquè, a veure, això és una novetat que la llei estatal va introduir, perquè l'anterior contenció de rendes que va estar en vigor a Catalunya no hi havia aquesta diferenciació entre gran tenidor o no en el tractament. Aquí sí que hi ha una diferenciació i, per tant, és necessari saber si aquell propietari que m'està llogant el pis és un gran tenidor o no. Lamentablement, en aquest moment hagués sabut alguna solució fàcil per part de la llei estatal. Per exemple, el normal hagués sigut que el propi contracte de lloguer, la llei estatal digués que s'havia de posar en el propi contracte de lloguer si és gran tenidor o no la persona que tenim davant. Això no ha succeït així, i per tant, en aquest moment, si el llogater vol saber-ho del cert, no li queda massa més opció que anar al registre de la propietat, on hi ha un apartat on es pot demanar una certificació específica pel tema dels grans tenidors, i allà podrà obtenir-ho. Nosaltres, des de la Generalitat, estem preparant un reglament, un registre de grans tenidors, que a final d'any estarà aprovat, abans de final d'any, on es donarà publicitat dels grans tenidors que compleixen aquests requisits de tenir més de 5 habitatges. Però, entretant, no estigui això publicat, només queda aquesta opció del registre de la propietat, que a més té un cost, cert, no? No molt alt, però té un cost, no? Per la persona que ho demani, però no hi ha altra més alternativa, perquè sí que és veritat que a vegades, sapiguem qui tenim davant, serà molt fàcil saber-ho, no? Si tenim una entitat financera o un gran fons d'inversió, no ens quedarà dubte de que és un gran tenidor, però sí que a vegades pot ser que sigui una persona física que tingui més de 5 habitatges, o una jurídica que també els tingui, i que no tinguem altra manera de saber-ho que aquestes que li estic dient, no? És realment, potser hagués estat una solució fàcil simplement ordenar posar-ho en el contracte i ja està.
Va, Sergi Budi, aviam. Anem amb preguntes, perquè com dèiem aquest matí als apunts hem fet una crida als oients perquè ens enviessin preguntes i notes de veu al 669-10-10-10 sobre aquesta nova llei. N'hem recollit alguna, si digues.
Mira, per exemple, tenim el Pere, que ens pregunta
per cert, si... Em diu el deplorament que es veu que... jo he pogut entrar, eh?
Mhm.
Ara mateix, però em diuen que des de fa uns moments el web que hem dit el Ministeri de l'Habitatge per calcular el preu del que he de pagar ha saltat pels aires. De fet, estem intentant accedir ara i ja no funciona. Per tant, no deu tenir gaire... Si a partir del moment que hem dit aquí que per saber has d'anar a la web del Ministeri de l'Habitatge, la gent ha entrat i ha fet saltar, vol dir que tampoc el sistema no és gaire efectiu. Perdó, però digues... No,
per exemple, el Pere ens preguntava si això també afecta a les oficines.
No, això és només els habitatges els habitatges que a més són residència habitual i permanent de les persones que hi volen anar a viure.
Uh-huh. Un altre oient, la Susana, vol saber si afecta els pisos que lloguen per habitacions, i també ens pregunta si hi ha alguna trampa per la qual et puguin pujar després el preu.
Quan va sortir l'índex de Catalunya, molts propietaris el que feien era que te ficaven el preu de l'índex i després t'afegien IBI, comunitat, escombraries, i llavors anaven pujant el preu del lloguer. Això ara, aquest cop, també se pot fer?
Sí. A veure, comento les dues coses que són diferents, no? El tema del lloguer d'habitacions és un tema que ens hem trobat, no?, recentment, que pot ser una estratègia, si realment això és una estratègia, o pot acabar sent una estratègia, no? Per obviar la normativa de la contenció de rendes, és un tema que s'ha de veure i s'ha de, perquè és una irregularitat, evidentment, o és un frau, com es vulgui dir, i per tant això és una cosa que s'ha de perseguir com es pugui, i no pot ser la lloguer d'habitacions una estratègia de, diem, per evadir, no, una regulació dels lloguers d'aquest tipus, perquè a més seria una precarització tremenda, no, del que és l'habitatge, i no podem entrar en aquest tipus d'estratègies, no, això evidentment. El tema de les despeses, la norma estatal ha previst que, com els hi deia, si hi ha un contracte previ anterior, no es pot pujar el lloguer més enllà del que deia aquest contracte previ anterior de lloguer, el que també ha previst respecte a les despeses és que tampoc es pot fer un canvi de les despeses. És a dir, si teníem un contracte de lloguer anteriorment que incluïa les despeses dins del lloguer, que és una cosa bastant habitual avui dia, no? El que no podem fer és que després el nou contracte de lloguer les despeses les traiem fora, no? I d'aquesta forma intentem que el lloguer pugi més. No. Mm. És a dir, si les despeses estaven dintre, el nou contracte també ha de tenir el mateix règim de les despeses dintre, no les podem anar traient dins o fora, segons ens convingui, per fer pujar més de lloguer o baixar, no? O sigui, realment, quan la llei diu que si el pis estava llogat, el nou contracte tenia el mateix lloguer, ha de ser el mateix lloguer, eh? En totes les condicions i amb totes les despeses que hi haguessin.
Perquè ens fem una idea, ara que comentàvem això de les habitacions de lloguer per habitacions, hem fet una cerca ràpida aquest matí i a una de les webs més utilitzades ara, que és pisocompartido.com, hem trobat una habitació, un anunci que diu "Preciosa habitació muy luminosa para chica, 12 metres quadrats", això a la Rambla Guipúscoa, número 172 de Barcelona, per tant, la Verneda de la Pau, a 900 euros al mes. Aquest és el preu actual de lloguer d'una habitació a la Verneda, a Barcelona.
Clar, això és el que jo li deia que no pot ser, no? És a dir, perquè a veure, una cosa és l'habitatge compartit, que tots els joves i fills nostres doncs han utilitzat i utilitzen, no? Però això és una cosa diferent. L'habitatge compartit és quan diversos joves posen d'acord i lloguen un pis entre ells, no? I es reparteixen les habitacions. Aquest és un tema. I un altre és que el promotor o un propietari, per intentar treure més rendiment d'aquell habitatge, el que fa és vendre'l i poder llogar-lo habitació per habitació a preus com aquest que he escoltat, no? Que fan fredat realment, i d'aquesta forma es tingui un lloguer molt per sobre del regulat. Això és un tema que em consta, no?, que des del departament s'està estudiant també amb el Departament de Justícia, de com s'hi pot entrar, però és una qüestió que, encara que és un fenomen relativament nou, no?, que ens estem trobant, però que no pot ser, no?, perquè evidentment les normes aquestes estan per complir-les i no perquè, diguem, a través d'un mecanisme, diguem, extra normatiu es puguin donar-li la volta i llavors aplicar els lloguers que un li sembli millor. No és aquest l'objectiu, ni pot permetre's. No?
Una persona que, a hores d'ara, una persona jove, jove o no jove, que vulgui llogar un pis ara, vostè li recomanaria, sí, que s'esperés uns dies encara?
Home, ara jo li diria que si pots esperar uns dies, una setmana, no sé, nosaltres com no controlem l'agenda del Ministeri, no?, amb aquesta notícia que vostè ha dit, però sembla que és una qüestió de dies. Encara que això que em diu, senyor Basté, tothom sap que la gent quan ha de canviar d'habitatge, a vegades és que ha de canviar d'habitatge, no?
Perquè, sí.
Perquè si se li ha acabat a l'anterior i n'ha trobat un, no pot pas dormir al carrer, a vegades, segons com, no? I per tant, no és una cosa optativa, no? Per això jo deia que és urgent, no?, també acabar amb aquesta situació de provisionalitat i d'interinitat respecte a l'aspecte regulatori, perquè és que provoca molta confusió. Però jo sí que si pot esperar-se una setmana, home, s'esperi una setmana.
És a dir, a partir del moment que surti publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la llei, a partir del moment que es digui endavant, a partir de llavors sí. I si ara es pot esperar, és evident el que vostè diu, que és que a vegades que potser el contracte acaba el dia 15 de març i et foten al carrer, per tant has de trobar algun lloc per anar a poder viure. Però si pot aguantar, clar, que aguanti fins que entri el BOE.
Seria un consell raonable, sí.
Val.
Sí.
Val. Sergi, més coses.
Mira, un altre dels grans dubtes que hi ha és que si el meu lloguer acaba d'aquí un temps, si puc canviar el contracte per adaptar-lo al nou índex. Precisament l'Àlex ens exposa un cas com aquest.
El nostre llogater no ens vol renovar el contracte que acaba l'1 de maig. Ens va intentar pujar abans que acabés l'any com 600 euros per renovar-nos-el, però com no vam accedir ens vol que li donem les claus. Hi ha alguna manera de tenir el dret de tanteig, ja que no podrà superar un topall de preu, i, o ens pot fer fora de qualsevol forma?
No, la llei en aquest cas, el que entenc de la pregunta és, sembla ser que aquest lloguer acaba al maig i que el propietari ha comunicat que no el renova. Això és una cosa que en principi ho pot fer, el que passa que el que passarà és que en virtut de la llei de contenció de rendes el llogater nou que sigui, si és el mateix que li fa un altre contracte o si és un altre diferent, sí que caurà dins de l'àmbit de la regulació de la contenció i, per tant, com que en aquest cas ja tenia l'habitatge llogat anteriorment, aquest propietari no podrà aplicar un lloguer que sigui més alt que el mateix que ja tenia, en tot cas amb l'actualització que permet la llei en aquest moment.
Seguim, Sergi, més preguntes, va.
La Gemma ens explica el cas del seu pare i ens pregunta si se'l considera un gran tenidor, per exemple.
Tinc entès que ha baixat de 10 a 5 propietats. Aquestes 5 propietats, com es consideren? En aquest cas, el meu pare té 3 propietats i dues més al 50% amb la meva mare. Això també seria gran tenidor o no?
Jo penso que la norma no afina tant. En qualsevol cas, jo crec que aquest és un tema d'interpretació molt més concret, no?, que potser s'hauria d'analitzar. Des del meu punt de vista crec que no fina tant, però segurament, evidentment, no pot ser el mateix un 50% que el 100% d'una propietat.
Els oients també ens pregunten com queden els lloguers de temporada, si amb aquesta nova llei es regulen d'alguna manera.
No, els lloguers de temporada... a veure, s'ha d'entendre que els lloguers de temporada són els que són de veritat, no? Són lloguers, per exemple, d'estudiants que estan només un temps, no? Uns mesos aquí estudiant. Això és pròpiament un lloguer de temporada. Aquests lloguers estan fora de l'àmbit regulatori de la llei d'arrendaments urbans i, per tant, queden fora de la contenció de rendes, eh? Una altra cosa és que, i torno una mica al tema d'abans, que a través del lloguer de temporada s'estigui encobrint un contracte que no és de temporada, sinó que realment és de domicili habitual i permanent, que seria una altra praxi irregular o fraudulenta, semblant a lo del partir de les habitacions, no?, d'alguna manera, i que per tant també hauria de tenir un tractament similar com a pràctica fraudulenta que és, no? Però el lloguer de temporada, que és legal si és de veritat, no?, és un lloguer que és per un espai de temps determinat, per unes finalitats específiques, cau fora de la LAU i no entra dins de la regulació de la contenció de rendes, perquè l'Estat ha circumscrit aquesta regulació a una regulació de la llei d'arrendaments urbans.
Li dic perquè aquest matí, que hem fet una cerca ràpida per les principals webs on pots trobar lloguers, Idealista, Habitaclia, el pisocompartido.com, sí, que repassàvem d'aquesta habitació, i a Idealista, per exemple, si tu busques pisos a l'esquerra de l'Eixample, la meitat, sí, que t'apareixen en una cerca ràpida són lloguers de temporada. Per tant, estem parlant de que la meitat de l'oferta que hi ha actualment a l'esquerra de l'Eixample Barcelona queden fora de la regulació del lloguer.
Sí, això ja li dic que també és un tema semblant a l'anterior. També em consta que des del departament estan en contacte amb el Departament de Justícia per veure com es pot fer una regulació catalana, diguem, d'aquesta problemàtica per acotar-la bé i perquè no es puguin produir situacions que en realitat no estan sent lloguers de temporada, sinó encobrint lloguers habituals i permanents que no haurien de ser temporada, sinó que haurien d'estar dintre del marc regulatori de la LAU.
L'altre dia el Xavier Salamartín va dir una cosa al Versió RAC1 que no sé si està d'acord o no està d'acord, però és bastant probable el que deia el Salamartín, que diu si està d'acord que hi haurà propietaris de pisos que no els sortirà a compte posar els seus pisos a llogar.
Home, miri, jo no vull entrar en aquestes valoracions tampoc, però sí que li puc dir que, a veure, no els hi sortirà a compte. La regulació, què fa? O sigui, i això serà fàcil d'entendre, no? Com li deia, per una banda, és una regulació que el que fa és dir, escolti, si vostè tenia un contracte en vigor els últims 5 anys, actualitzat no el pot pujar, però sí que li deixo cobrar el que vostè ja estava cobrant. Home, si jo sóc propietari i ja estava cobrant un contracte els últims 5 anys X, representa que estava satisfet amb aquest lloguer, que a més l'he anat actualitzant. Per tant, en una situació, diem, excepcional, perquè recordo que aquestes mesures són excepcionals, durant com a molt 3 anys, no? De fet, el que fa la norma és, escolti, cobrarà el mateix, no? Que ja vostè estava cobrant, però que en principi ja li satisfeia aquella renda. I l'altra opció, l'altra alternativa, és l'índex de referència de lloguers, perquè en els grans tenidors se'ls hi aplica el valor més baix, o bé del contracte anterior, si el tenien, o bé de l'índex de referència de lloguers. Per exemple, en el cas català, que no serà, ara li parlo al català, que no serà l'índex que s'aplica, perquè s'aplicarà a l'estatal, com fins ara hem explicat, però tant l'estatal com el català són índexs que són de mercat, és a dir, que al final els índexs aquests de referència a preus de lloguer el que fan és anar a buscar a prop d'on estem buscant l'habitatge en concret referències de mercat que existeixen ja, és a dir, pisos que ja estan llogats i que estan llogats recentment per aquell preu concret. Per tant, també són rendes que no poden estar desactualitzades respecte al que és el mercat circundant. Per tant, no estem aquí tampoc, és una regulació que intenta contenir els lloguers, no és una regulació que estigui establint uns percentatges de descompte molt forts respecte al que és el lloguer de mercat, s'està referenciant al lloguer de mercat, és una regulació de contenció de lloguers, no de moderació dels lloguers, però els lloguers segueixen referenciats al mercat o bé en el contracte anterior contenia. Si això és suficient perquè un propietari doncs vulgui treure l'habitatge de lloguer, a veure, poden haver-hi situacions particulars que jo ara no sabria dir, no? Però en general suposo que no hauria de succeir, i a més jo, vaja, recomanaria que no fos així, perquè recordo que són mesures que són temporals, no? No ha de quedar-se per sempre, aquesta mesura no és la seva vocació, la de quedar-se per sempre, sinó de sortir en aquest moment en el que hi ha una situació doncs de important, no? De desfàs entre els lloguers que valen els pisos i el que la gent pot pagar per ells, no? Que és la situació que es vol resoldre.
Hi ha dues coses, una que és certa. El de Planella està fent l'exercici de buscar el registre de la propietat si el seu propietari, el viu de lloguer, és gran tenidor.
Sí.
És a dir, si em cobren 20,76 euros més IVA per propietat. És a dir, si el gran tenidor té 5 propietats o més, la broma li costarà més de 100 euros. Diu, hosti, és increïble que com una gestió com aquesta, pensada per ajudar els llogaters, et costi això. Vull dir, que això, sí, vull dir, que és una barbaritat. O sigui,
sí,
que,
ja li dic, això és evidentment, és que ja li dic que segurament no la llei hagués pogut preveure alguna fórmula bastant més senzilla que
sí.
Tot això.
Però, aviam, però són tres quarts d'onze. Sergi, tu has buscat algun cas concret de,
sí,
de llogar i cadires.
I ha sigut una cerca molt ràpida, Vull dir, per exemple, un pis a Sant Pere, Santa Caterina, al Born, sí, a Barcelona, 45 metres quadrats,
sí,
una sola habitació, 2.700 euros al mes.
Això quan?
Què vols dir?
Això val...
Això són 2.700 euros al mes llogar-lo.
Això no és un pis turístic.
Un pis de 45 metres
quadrats. Ara.
Vale, avui.
Ara, sí,
sí, sí, perdona, perdona.
Això sí, sí, és una oferta, no?, que vostè ha trobat en un portal.
Sí, Idealista, per exemple.
Sí, sí.
Això són 60 euros per metre quadrat de
preu d'un lloguer. Jo, t'et dic una cosa, algú falla, és a dir, jo no em puc creure...
Els peus la veu, no, la comunicació no és prou bona.
Val, perfecte. Un moment.
Deu ser el meu aparell, segurament.
O el nostre, no se'n va això. Aviam, digues, Sergi.
Mira, una altra, per exemple, la Barceloneta. 35 metres quadrats, sí, també una sola habitació, 2.000 euros al mes. Un altre a Gran Via, amb Passeig de Gràcia, aquest és veritat que està molt ben situat, són 52 metres quadrats, una sola habitació, cinquena planta, amb ascensor, 2.400 euros al mes. Però hi ha una cosa que és especialment sagnant quan busques en aquestes pàgines web, que és quan trobes, ja no es parla de pis, sinó que es parla de...
Habitació.
Estudi.
Estudi o habitació, sí.
Sí, estudi, que és allò, el tipus loft. Per exemple, aquí al costat, carrer Calvet,
sí,
Sant Gervasi, Galbany, 18 metres quadrats...
18 metres és una habitació.
800 euros al mes, sí, sí, amb un sofallit.
Una habitació, és
una habitació. Carrer Mir, al barri de Sant Andreu, 700 euros al mes, 17 metres quadrats.
Sí, sí.
I un altre que diu alquiler estudio, espacio co-living, que és veritat que són aquells conceptes que ja d'entrada potser t'han de fer sospitar, carrer de Picalquers...
Sí, però, perquè, efectivament, o sigui, a veure, un habitatge ha de tenir cèdula d'habitabilitat, si no es pot llogar, i en 18 metres no es té cèdula d'habitabilitat. Per tant, hauríem de veure què és el que estan oferint. Segurament deu ser una habitació, perquè un habitatge no pot ser.
Aquest, per cert, que ara anava a dir el Raval, et destaquen que és com baño privado. També és un detall. 18 metres quadrats, 695 euros al mes.
Però fixeu-vos, hem passat del Piso Bombonera al col·living, als anuncis, eh?
Bueno, la ministra d'Habitatge Trujillo feia jo els, dels minipisos de 37 metres quadrats, sí, que li deien la Pretrujillo, per això.
La Pretrujillo.
La Pretrujillo, li deien. I regalaven unes Kelly Finders, que eren unes sabatilles per si entraves a la web i eres jove, et regalava unes bambes, que és el drama de tot això. És a dir, les administracions són les que han d'aconseguir que hi hagi habitatge per les persones, i el que fan és a sobrecarregar a petits propietaris amb afegits als problemes que ja tenen. És a dir, sobretot en la relació amb les administracions, que quan necessiten ajudes, com qualsevol altre ciutadà, vés a saber, igual t'arriben després de mort. I en canvi aquí, això és molt, molt vistós, aquestes lleis, són unes lleis que, com esteu dient ara, són insuficients, i quan surten ja neixen velles.
Els petits propietaris
que n'hi ha de tot.
Els petits propietaris, de tota manera, aquesta regulació no els obliga a baixar el preu del lloguer. No, és que és molt important això. O sigui, els petits propietaris no han de baixar el preu de l'habitatge, encara que el tinguin, 200 euros per sobre de l'interès.
No és correcte, és a dir, perquè jo m'hi he trobat.
Se'ls hi manté, estan obligats a
quan renovin, fins que renovin contracte.
Per això, no se'ls hi abaixa. Han de mantenir el que tenen ara, però és que el que tenen ara està pels núvols.
I si se'ls hi acaba el contracte en 0, clar, és el tema. Jo no estic parlant d'ara, estic parlant d'una llei que ha de durar anys. És a dir, i ja
no, és conjuntural, com t'explicava.
Clar, i el que ha de fer l'administració, que crec que és el problema filosòfic de fons. Des de quan ens estan dient que ells posen sòl públic a disposició i que s'ha de fer? Va sortir Pedro Sánchez en plena campanya electoral del 23J dient que treia al mercat no sé quants pisos, que tots sabien que estaven a Aravaca del Rei o no sé quina cantonada, que no hi anava ningú, i era un pur eslògan, com ha sigut durant molts anys un ministeri d'habitatge. Aleshores, sí, ens estem trobant ara, no? És a dir, és l'exemple, no fan la seva feina i l'acaben desplaçant a una part de la ciutadania. I repeteixo, hi ha molts tipus de ciutadans i de petits propietaris. No és el mateix una persona que tingui 4, 5 propietats que un fons voltor. Per què igualem d'aquesta manera?
Val. Joan, què volies dir?
No, jo volia dir que la feina de l'administració seria òptima si en lloc de regular les propietats privades es dediquessin a fer el que han de fer, que és fer habitatge públic, i que per tant, treure normes sobre les propietats dels demés quan tu no estàs fent el que és la teva responsabilitat és molt fàcil. I vull recordar una cosa, els llogaters tenen un problema per llogar perquè tot això que acabes d'explicar tu sobre aquests preus per un estudi 2.700 euros és una bestiesa.
Els estudis són uns 800 euros i, perdó, només per dir-ho molt ràpid, quan hem parlat d'estudi, no és una habitació dins d'un pis. Sí, t'ho venen com un pis on està tot complet, és a dir, és una mena de traster convertit en pis.
Però vull recordar també el següent, que és que hi ha gent que té un pis i aquest pis està hipotecat, i aquest pis l'han comprat per un preu determinat i paguen, per tant, una hipoteca cada mes, i aquesta hipoteca es financia amb un lloguer, i de cop i volta surt una normativa que es treu l'administració de la butxaca que diu que el propietari té que baixar el preu d'aquest lloguer quan venci el contracte, com molt bé acabeu de comentar. I aleshores resulta que la normativa de l'administració resulta un cop vens el contracte,
no.
I per tant succeeix que la persona que té un pis que està pagant una hipoteca, de cop i volta li pagaran menys diners perquè algú a l'administració ha decidit fotre l'economia d'aquella persona. Aquesta proposta, com han estat explicant tots els experts aquests dies, el que provocarà serà menys oferta en el mercat. Per tant, quan hi ha menys oferta, és un principi d'oferta i demanda, és una base del capitalisme, pugen els preus i no és cap mena de solució. De fet, l'única comunitat autònoma espanyola que ha decidit aplicar-ho és Catalunya.
Que ja ho va aplicar, i l'únic estudi i l'única investigació publicada en una revista acadèmica aprovat diu, o sigui, desmenteix això que has dit tu, que era l'element central del teu argument, que és que baixarà l'oferta. Que és que durant el temps que va estar aprovada aquí en vigor la legislació, la regulació dels lloguers amb la legislació del govern de Quim Torra, no hi va haver menys oferta. Per tant, això, o sigui, no hi ha consens acadèmic, no sabem com funcionarà. Una altra cosa és que, evidentment, si a Barcelona hi ha més de 7.000 habitatges que estan en lloguer turístic, doncs les administracions han de fer tot el possible per recuperar-ho, i si hi ha una estafa sistematitzada amb els lloguers de temporada, els lloguers de temporada també s'han de de regular i que s'ha de recuperar habitatge públic.
Vol dir menys oferta, increment de preus, increment de preus.
Ho paguem aquí, tots. Jo crec que sobretot confondre
coses. És a dir, jo no dic que no hagi d'existir. És a dir, tots vivim en societat, hi ha d'haver existir unes lleis, ha d'haver unes normes, però que crec que, repeteixo, no fan la seva feina, fan lleis que són eslògan i fan lleis que molt sovint són calaix de sastre, on confonen coses que no haurien de ser. És a dir, per què no s'atreveixen amb els grans? Per què no ho fan? Com fa amb el tema del frau fiscal?
6 minuts i les 11. Senyor Jaume Fort, molta sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies, bon dia. Subdirector de Promoció d'Habitatge Protegit i Sòl Residencial Associat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. D'aquí uns moments... Mira, d'aquí molt poca estona, en aquest estudi parlarem de televisió amb l'Alejandra Palés i el Víctor Amela, i d'aquí a una poca estona, un dels llibres que d'aquests últims dies que he llegit amb més gust i que he gaudit com... a més es llegeix un plof, que és el nou llibre de l'Eva Baltasar, que es diu Ocàs i Fascinació. Avui l'Eva Baltasar serà en aquest estudi, al costat del Marc Artigau, per parlar d'aquest llibre petit, però que és immens. Però abans anirem d'aquí uns moments al tema. Anem al tema un moment.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 18 al 21 de març i descobreix els graus en ADE, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria TIC i de Salut, Informàtica, Filosofia Política i Economia i el nou grau en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dona la benvinguda a la primavera amb una nova mirada. Vine als Spring Days de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i totes les ulleres de sol a meitat de preu. Totes al 50%. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil a Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Si et vas quedant als Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de mascota amb Verti des de només 30 euros l'any i compleix amb la nova llei per evitar multes i imprevistos. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Els que fan un rasca de l'11 per diversió, ben rascat. Els que sempre juguen plegats al rasca milionari, ben compartit. I a tots els que han guanyat un premi amb el rasca Cleopatra, ben celebrat. A tots els que jugueu als rasques de l'11, ben fet. Ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Anticipa l'alegria de l'estiu amb Sol Tour i viatges al Corte Inglés. Descobreix destinacions com ara l'Illa de Sal, Punta Cana, Cancún o Egipte en vol directe des de Barcelona. Estalvia fins a 350 euros i aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva ara amb Sol Tour i viatges al Corte Inglés.
El per què de tot plegat.
Un minut per les 11. Re, una connexió molt breu, només perquè em tranquil·litzi la Marta Ramon. Hola, Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. No, perquè aquest és el tema. Què? Aquest és el tema. Avui, a partir de les 9 de la nit, Nàpols-Barça, a partir de les 8 a RAC1, on la notícia és més, els que no juguen, que no juguen. És clar, estem mig equip amb lesió, o sigui que... Què, Marta?
No sé, jo m'he llevat molt neguitosa, eh? Es nota que és dia de partit gran. Ja tens raó, perquè les baixes són ara mateix el que més preocupa i més li fa ballar el cap a Xavi, sobretot subratllant les que té al mig del camp, perquè no hi són ni Frenkie de Jong ni Pedri, que són dues baixes de molt de pes per la influència que tenen en el joc del Barça, i aleshores això fa que tinguem alguns dubtes de cara a l'11 d'aquesta nit.